Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 9 de gener. El Parc Infantil de Nadal tanca portes amb un èxit de participació. Del 23 de desembre al 5 de gener, 110 xiquets i xiquetes han gaudit de nombroses activitats lúdiques. Vandellòs 2 va liderar les notificacions d'incidents nuclears el 2016. Les 5 van ser classificades amb nivell 0 en l'escala INES i registrades durant el segon semestre de l'any passat. Ecologistes en Acció exigeix al govern que vinculi l'impost nuclear al tancament de les centrals catalanes. L'entitat demana un compromís de la Generalitat en el cas que s'assoleixi les competències en matèria d'energia nuclear. El Cap d'Any salva l'ocupació turística als establiments del Camp i l'Ebre durant les festes nadalenques. Els hotels de la Costa Daurada, amb només un 10% de l'oferta disponible, se situen sobre una mitjana del 60%. Incrementen els trens Euromed que s'aturen a l'Aldea els caps de setmana per garantir les 8 freqüències diàries. A partir d'aquesta setmana es consolidaran les 4 anades i les 4 tornades entre el Baix Ebre i Barcelona. Són els titulars d'aquest dilluns 9 de gener a les notícies de la Cala Ràdio. El passat dijous va finalitzar una nova edició del Parc Infantil de Nadal que organitza la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Durant 9 dies, entre el 23 de desembre i el 5 de gener, més d'un centenar de nenes i nens d'entre 3 a 12 anys van participar d'aquest parc, que s'ha desenvolupat en dos recintes, al pavelló poliesportiu municipal Galetet i al gimnàs de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. D'entre les activitats que s'han realitzat destaquen diversos tallers, com de ciència marina i manualitats de màscares, murals, treballs manuals o de pintacares. A més, s'han fet diverses sortides i una gincama per diversos indrets del municipi. Els més petits també han pogut gaudir de diferents inflables gegants amb obstacles. La tècnica de joventut Franzina Agamundi remarca el volum de nenes i nens que han participat del parc i comenta la gran tasca feta pels diferents monitors.
Molt bé, molt contents des de la Regidoria de Joventut. Un any més, hem estat supercontents de l'acollida que hem tingut. 110 nens no és una xifra fàcil, però cada any ens anem consolidant i es va repetint aquests números, aquesta xifra es va repetint any rere any. També les instal·lacions que tenim, tant el poliesportiu com l'institut, han fet diferents activitats i s'ho han passat d'allò més bé els nens. Molt contents també dels monitors que, malgrat la seva edat, que són, encara són joves i comencen ara en el món del treball, tenen una gran responsabilitat i són grans motivadors dels crios i els fan gaudir d'allò més.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Seguim. Les instal·lacions nuclears espanyoles van comunicar al Consell de Seguretat Nuclear un total de 22 successos notificats, dels quals 18 es van produir en centrals nuclears al 2016. Precisament entre les centrals atòmiques va ser Vandellòs 2 la que va liderar les notificacions al regulador, amb 5 d'elles totes classificades amb nivell 0 en l'escala INES i registrades durant el segon semestre de l'any. Pel que respecta a les plantes atòmiques d'Ascó, ANAF va comunicar 2 successos en la central 1 i un succés en la central 2. Dels 22 successos, 20 van ser classificats amb un nivell 0 a l'escala INES, la qual cosa indica que no va tenir significació per a la seguretat. Es tracta d'incidències per incomplir alguna de les seues especificacions de funcionament, per fallades en l'operació o deficiències en els sistemes de seguretat. La xifra representa un 60% menys que en l'exercici anterior, quan es van comunicar un total de 55 incidències segons dades del propi ENS regulador. Paral·lelament a la notícia, hem conegut que els grups ecologistes d'En Acció i el moviment ibèric antinuclear, el MIA, han manifestat el seu rebuig al nou impost nuclear català previst en els pressupostos de la Generalitat per aquest 2017, perquè significa legitimar el desenvolupament d'aquestes activitats a canvi de diners, segons han denunciat en un comunicat. Es tracta del segon intent del govern català per gravar les nuclears. El primer va ser tombat pel Tribunal Constitucional, mentre l'anterior proposta es fixava en el combustible combustible nuclear que s'introdueix al reactor ara es dirigeix al risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics generats a l'energia nuclear. La previsió d'ingressos és de 60 milions d'euros anuals. Un 20% de la recaptació efectiva es destina a nodrir un fons per reactivar l'economia de les zones afectades, el que suposa 12 milions d'euros anuals. Els grups ecologistes han expressat que a la salut i a la seguretat de les persones no se'ls pot posar preu i que encara que amb aquest impost la Generalitat reconeix la perillositat i el risc per a les persones derivada de la generació d'electricitat nuclear si accepta el desenvolupament d'aquesta activitat. Ecologistes en Acció a més ha assegurat que l'empresa Associació Nuclear Escobandallós ANAF, gestora de les centrals nuclears catalanes, té el nombre més gran d'incidències a les seues instal·lacions de tot l'estat espanyol. Així ho explica Eloi Nolla, coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció.
Nosaltres pensem que no es pot posar preu a la seguretat de les persones i que, d'alguna manera, tots aquests impostos al final s'acaba pagant el mateix usuari. Per tant, a més, legitima la continuïtat i l'aposta per l'energia nuclear dels governs estatals i de la Generalitat. Nosaltres pensem que en aquests moments el que toca, ja amb unes centrals nuclears envellides i han pagat a l'AMO, com diríem nosaltres, és el concertar ja un calendari de tancament i, si pot ser, si és possible, doncs que aquest calendari de tancament vagi lligat a la no renovació dels permisos que acaben el 2020-2021 per Escobandallós. Això és el que crec que toca perquè, a més, tenim unes centrals nuclears que són les que tenen més incidències de tot l'Estat i això ja des de fa molts anys, la qual cosa vol dir que estan envellint malament i la qual cosa també vol dir que ANAP, no està, l'empresa que gestiona Escobandallós, no està fent una bona gestió i al contrari, aquesta gestió comporta perill per les persones al voltant.
En el comunicat, els ecologistes demanen al govern català que, malgrat no tenir competències, es defineixi clarament sobre l'activitat de les centrals nuclears del territori, ja que el risc d'accident creix a mesura que aquestes instal·lacions van envellint. A més, manifesten que Ecologistes en Acció no pot acceptar un impost que no va lligat a frenar la renovació dels permisos d'Escó i Vandellòs, que s'acaben entre el 2020 i el 2021. Des del moviment ibèric antinuclear s'ha desplegat, d'altra banda, una campanya a tota la península amb l'objectiu que no es renovi cap permís d'explotació de les centrals nuclears. Fins al moment, aquest moviment ha aconseguit la implicació del govern portuguès respecte a la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, a la vegada que es planteja promoure una iniciativa legislativa popular, una ILP a tot l'Estat, tot i que encara no existeix una decisió ferma. Les festes nadalenques han deixat unes dades d'ocupació irregulars als establiments turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. La celebració del Cap d'Any és l'efemèride que atrau més visitants als establiments turístics de la demarcació durant aquestes festes. Nombrosos grups de famílies i amics, eminentment catalans, de la resta de l'Estat i francesos, han omplert hotels, càmpings i cases rurals coincidint amb l'entrada al 2017. Durant la resta de dies, però, l'ocupació a la de turística a la demarcació ha estat més aviat discreta. Malgrat tot, són dades esperades pel sector en tractar-se de temporada baixa. Els establiments adherits a l'Associació Hotelera de Salou, Cambrils, La Pineda, tan sols el 12% de l'oferta disponible, han oscil·lat al voltant del 60% per Nadal i entre el 70% i el 100% per Cap d'Any, complint amb les previsions. La portaveu de l'Associació Hotelera, Teresa Clavé, avança algunes dades d'ocupació turística durant les festes nadalenques a la Costa Daurada i afirma que no hi ha hagut sorpreses.
Creiem que ha estat la pròpia i l'esperada per aquestes dates. No hi ha hagut sorpreses i tret de Cap d'Any que sí que s'ha notat una ocupació acceptable en els establiments que estaven oberts, hotelers, per Nadal creiem que s'ha situat al voltant del 60%. Pel que fa a Cap d'Any, la nit del 31 de desembre ha estat la més favorable quan a ocupació, la gent surt més, hi ha més colles d'amics i per Cap d'Any creiem que es poden haver s'han registrat percentatges de més del 70%. Hi ha hagut establiments hotelers que estaven oberts que fins i tot han tingut ple totalment. No? El que passa que les places també són les que són. No, hi ha molt poques places obertes, hi ha hagut molt poques places obertes doncs en aquest període de nadalenc, no? Llavors, 14 hotels de 86 és molt poc i representa això un percentatge ínfim, no? de places ofertades, que és un 12% aproximadament.
Els càmpings, especialment els d'interior, han omplert els bungalows i els mobile homes, coincidint amb el canvi d'any, amb un perfil de visitants que va a l'alça al de grups de parelles joves amb fills que s'apleguen per celebrar aquests dies festius. La presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, Berta Cabré, explica que aquests dies l'ocupació ha estat la prevista.
Aquests dies l'ocupació ha anat una mica semblant a com estava previst. Hem tingut potser el que és el cap d'any molt bona ocupació pel que fa a allotjament, amb bungalows o mobile homes, especialment a la zona més interior. El perfil que ens ha visitat aquests dies és el familiar i el que ens veiem és que famílies joves amb nens petits acostumen a trobar-se doncs, aquests dies i veiem que aquest perfil va en creixement. En general, doncs, no hi ha hagut cap sorpresa i les ocupacions han estat doncs, com estaven previstes, inclús lleugerament superiors. El que sí que també podem dir és que a nivell de la restauració i dels complements doncs, que hi pugui haver dintre el mateix càmping, sí que s'ha apreciat doncs, un bon consum i que les famílies doncs, han gaudit plenament de les estades aquests dies.
A l'Ebre, les cases rurals també han assolit el seu màxim, coincidint amb cap d'any, mentre que la resta de dies festius han tingut unes dades d'ocupació testimonials. Juan Jovel, portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, a Turebre, explica que els millors registres d'ocupació s'han registrat per cap d'any.
Les cases grans tenen l'avantatge que famílies molt grans busquen una casa gran per trobar-se. El cas d'aquest any ha sigut bastant dolent perquè no hi ha hagut massa ocupació. Vale? Cap d'any és tot el contrari, no? Ha sigut un cap de setmana molt concentrat, de dos nits, i es pot dir que el 100% d'ocupació. Llavors ha oscil·lat entre dos nits i tres nits. Jo, de les cases que tinc, hi ha hagut que són de dos nits i n'hi ha que ha sigut de tres nits. Però bueno, ha sigut el 100%, cap de setmana, cap d'any. I les festes a continuació, pues sempre tens alguna habitació solta, però aquest any molt malament. No hi ha hagut l'ocupació que ha pogut llaure és del 2%, 2, 3, 4%, baixa.
I per últim us expliquem que a partir d'aquesta setmana s'amplien les freqüències dels trens d'Euromet amb parada a l'estació de l'Aldea en els caps de setmana. D'aquesta manera quedaran garantides 8 freqüències diàries entre les Terres de l'Ebre i Barcelona. Les noves freqüències són 3 anades a Barcelona i 2 tornades els dissabtes i 2 anades el diumenge. El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en marxa aquest servei històricament reivindicat pel territori el 12 de novembre passat, amb 8 freqüències de dilluns a divendres, 3 els dissabtes i 6 els diumenges. Ara el servei es reforça amb la incorporació de la resta de trens als caps de setmana, amb l'objectiu que cada dia hi hagi 4 trens de pujada i 4 de baixada. En aquests gairebé 2 mesos de funcionament, 3.646 persones han viatjat amb Euromet entre l'Aldea i Barcelona. El preu del bitllet senzill entre l'Aldea i Barcelona és de 12 euros, el mateix que el dels trens regionals, ja que està bonificat pel govern català. Al llarg del mes de gener es concretarà la data a partir de la qual també es podrà comprar el bitllet entre l'Aldea i Tarragona, també a preu de regional, que serà el de 7 euros. La resta de condicions d'accés són les mateixes que les actualment establertes en els Euromet. I coneixem tot seguit quina és la previsió meteorològica per aquest dilluns amb la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem una nova jornada i tornem a parlar d'aquesta situació d'estabilitat. Ara mateix tenim temperatures una miqueta més altes que les d'ahir en aquesta hora, però sobretot en punts de la costa, no tant cap a l'interior. Però en general avui també ha de dominar el sol. Ara mateix tenim algun banc de boira més cap a la zona que toqui, cap a la zona de Ponent, però en general avui dominarà força el sol arreu de la zona i per tant les temperatures màximes seran molt semblants a les d'ahir. Per tant parlarem de temperatures màximes d'uns 15-16 graus cap al sector més sud i costaner, ja que també ha de bufar aquest vent més amestralat, mentre mentre que cap al nord de la zona o cap a l'interior les temperatures màximes voltaran els 10-11 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Temperatures que estan entre una i l'altra. 13,3 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar. La humitat és del 47%. El fred està a la cala, però no tant com els passats dies.
A Òptimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Òptimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 9 de gener de 2017 a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als serveis informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalartv. I ens poden seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter.